Suprem s'havia pronunciat a favor de l'empresa constructora en un judici al mes de maig.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
A Hipercor continuem celebrant el nostre aniversari.
Amb el 50% de rebot en la llet Celta, en vas d'un litre i mig sencera, semidesnatada i desnatada.
De rebot t'emportes el 50% del seu import, 60 cèntims.
Emporta't de rebot el 50% de l'import en més de 300 productes.
Des d'ara mateix i sense compra mínima.
Aniversari d'Hipercor, una bona raó per celebrar-lo.
També a Hipercor Punès.
Ràdio Estel.
Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta. Zona mixta amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Bona tarda, 2:05. Estem realment contents perquè el Barça femení continua fent història. Les blaugranes estan entre les 8 millors del continent europeu després de tornar a batre amb suficiència 1-3 al Zurich en el maig de tornada. En el global de l'eliminatòria, pallissa 6-1 per a les de Xavi Llorenç, que després de guanyar molts problemes al Bromby en la primera eliminatòria de setzens, ara estan mostrant també a Europa tot el potencial que tenen. A la Lliga Espanyola fa anys que es mostren intractables, però a la Champions faltava que s'ho acabessin de creure. La setmana vinent coneixeran el seu rival a quarts, una ronda que no disputaran fins al març de l'any vinent. Temps, per tant, per seguir treballant, millorant i arribar al 100% a la fase decisiva. Amb el potencial que tenen les grans lligues europees de futbol femení, serà difícil poder guanyar aquesta competició, però pel que fa a la il·lusió i ganes de seguir fent història, segur que cap equip, cap, guanya a les catalanes.
Zona mixta, amb Dani Balaguer.
Dues i sis minuts, saludem al Roger Castillo, com estem? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Anem a conèixer algunes de les informacions més destacades.
Oh, i tant, que avui tenim esport en directe aquesta nit.
Vinga, va, som-hi. El Barça de bàsquet busca el tercer triomf a l'Eurolliga.
Juga a la pista del Budivelnik ucraïnès en la cinquena jornada de la fase de grups. A partir de 8:45 del vespre, els de Xavi Pascual són segons. Han de guanyar per començar a encarrilar aquesta classificació per al top 16.
Avui també juga la secció d'handbol blaugrana.
També es disputa la cinquena jornada de la Lliga Campions i el conjunt culé també s'ha desplaçat cap als països de l'est, en aquest cas a Bielorússia, on s'enfrontarà 8:45 contra el Dinamo de Minsk, un equip invicte a casa. Els de Xavi Pascual són líders de grup amb 3 victòries i un empat.
En waterpolo, el Sant Andreu aconsegueix la primera victòria de la temporada.
Contra el Sabadell per 8-7 en un partit molt disputat i en què els barcelonins van remuntar un 1-5 en contra per acabar sumant aquest triomf. Després d'aquest partit, que tancava la quarta jornada, els andreuencs són setens amb 4 punts i els vallesans són penúltims amb un sol punt de 12 possibles.
En futbol sala, la selecció catalana femenina cau al campionat del món davant Colòmbia.
L'equip que entrena Cristian Roldán no podrà revalidar el títol després de perdre els quarts de final aquesta matinada contra Colòmbia per un contundent 4-0. El conjunt anfitrió ha mantingut la bona dinàmica que ha mostrat al llarg d'aquest campionat.
Ona Carbonell i Marc Márquez, millors esportistes catalans de l'any.
Així ho considera el jurat de la Festa de l'Esport Català que organitza l'UFEC i el diari Esport i que també ha premiat el Barça masculí d'handbol i el Sabadell femení de waterpolo en la categoria de millors equips. També destaquem els premis Revelació, en què s'han imposat la piragüista Núria Fontaner i el base de la penya Guillem Vives.
I com està aquesta noia, eh? Mireia Belmonte suma dues noves medalles d'or a la Copa del Món.
Si ahir explicàvem la seva victòria a la prova dels 800 lliures, avui la badalonina ha repetit posició a dalt de tot del podi a la prova dels 400 estils que s'ha disputat aquest migdia a Pequín i minuts després també s'ha imposat a la prova dels 200 papallona.
I pel que fa als nostres continguts, avui, atenció, eh? Tenim seccions i d'aquelles importants. Tenim el rugbycat.cat amb l'amic Quico, i després també tenim alerta, eh? Estela de Bor. A veure què ens porten avui els companys Agustín López i José Luis Cánovas. Diria que va sobre tenis i el canvi de superfície outdoor a superfície indoor. En parlarem a la part final del programa. Comencem.
Zona Mixta a les xarxes socials. Tenim un munt de vies de comunicació per seguir-nos. A Twitter, @zonamixta_FM. A Facebook, Zona Mixta FM, tot junt. També tenim blog, zonamixtafm.blogspot.com. Zona Mixta, esports a la carta. Ciutat Esportiva Dani Jarque.
Dues i nou minuts, actualitat blanquiblava, tot i que no hi haurà lliga aquest cap de setmana, compromisos de seleccions, l'Espanyol continua treballant i amb moltes ganes perquè han de redreçar l'actual situació de l'equip, no arriben les victòries des de ja fa massa i s'ha de reaccionar. Per tant, la setmana vinent tocarà guanyar el camp de Vallecas davant del Rayo Vallecano, que s'ha convertit ara sí en un rival directe per als homes de Javier Aguirre. Saludem a aquesta hora de la tarda a l'Ignacio Miguelez. Com estàs, Ignacio? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Dani. Què tal?
Ja recuperat d'aquesta lesió, d'aquest esquins de turmell, o gairebé, no? Queda poc ja per tenir el que diríem, bueno, l'alta mèdica per anar a Sant Adrià allò al 100%, no?
Efectivamente. A ver si llego a la convocatoria de este fin de semana, que en el mundo del periodismo sí que hay trabajo, así que a ver si llego a la convocatoria. De momento ya entreno con el grupo.
Así que ja entrenes estoy, amb el grup, perquè tu és difícil deixar-te de banda i ho fas amb les mateixes ganes, que entenc que aquesta setmana els homes de Javier Aguirre encara deuen posar una mica més de ganes perquè són els primers que deuen tenir la intenció de redreçar aquesta situació, aquest rumb ara mateix desviat que ha agafat l'equip en les darreres jornades, no?
Efectivamente, llevan toda la semana trabajando porque la única manera de resolver, de revertir esta situación es trabajo, trabajo, trabajo y un pelín de suerte para los próximos partidos. Recordemos que viene primero un viaje a Vallecas, después recibimos a la Real Sociedad y luego viajaremos a Almería. Son tres choques, digamos, de nuestra liga, pero que no sabemos si da más miedo o positividad a los nuestros. De todas maneras, como decía, han estado trabajando. Salvo el día de descanso que fue el martes, esta semana, hoy, día normal de entrenamiento, un poquito más de hora y media de estos entrenamientos que le gustan a Aguirre, intensos, en la que los jugadores casi ni paraban para beber agua, y lo dicho, no han parado de trabajar, eso sí, tendrán descanso. No sabemos si domingo o lunes, sábado o domingo, pero lo más seguro es que tengan 48 horas o incluso un poquito más, porque posiblemente el último día se entrene por la mañana y a la vuelta se entrene por la tarde, pero ya te digo, falta por definir si será sábado, domingo o domingo, lunes, que esto último será lo más probable. Mientras, hoy, Víctor Álvarez, el gran ausente, que después de la operación de corazón que tuvo a finales de la temporada pasada, ya cuenta en los una forma parte de los planes de Javier Aguirre, ya está a tope. Hoy ha hablado en rueda de prensa. He de decirte, Dani, sí, que no solo mi pie da problemas, sino también la tecnología. Y no te he podido traer el corte, pero si os parece, os cuento lo que ha dicho.
Cap problema. Explica'ns-ho tu, Miguelet, que segur que ho faràs igual de bé. Explica'ns.
Bueno, igual no, porque Víctor es un crack, que además habla muy bien delante de los medios de comunicación. Y como te decía, nos ha atendido a todos para contarnos que él ya está con muchas ganas, que desde aquella rueda de prensa que dio diciendo que tenía la alta médica está a disposición del míster, que él confía plenamente tanto en Óscar Pere Arnau como en el cuerpo técnico, pero que obviamente tiene que esperar a la última palabra, que es la de Javier Aguirre. ¿Cuál es el momento de su vuelta? Pues fíjate que Víctor Álvarez ve con muy buenos ojos el volver en la Copa del Rey. Cree que en este enfrentamiento que tenemos con el Jaén es una gran opción para volver a estar en el once inicial, o al menos, que esto casi seguro, en la convocatoria de Javier Aguirre. Así que, en resumen, que él está a tope, que tiene muchas ganas de volver, que obviamente no se puede quejar y que la última palabra la tiene Javier Aguirre. Así que ahora ya solo queda esperar para ver cuándo el míster le convoca a un jugador que se lo merece i mucho.
Doncs sí, ja tenim ganes de veure de nou a Víctor Álvarez damunt dels terrenys de joc, lluint la blanquiblava. Esperem que pugui ser en aquest partit de Copa del Rei davant del Jaén, que recordem serà el diumenge 8 de desembre, primer en terres andaluses i després la tornada a Cornellà al Prat. Doncs Ignacio Miguelet, gràcies i benvingut de nou aquí al Zona Mixta. Esperem ja que aquest turmell no faci més la guitza i que puguem seguir disfrutant de tu en els pròxims dies, d'acord?
Sí, seguro. Estaremos en contacto cada día. Os traeré la información del Español, como siempre.
Doncs molt bé. Gràcies, Ignacio Miguelet, per aquesta informació.
Un abrazo.
Gràcies, que vagi bé. Fins aquí l'actualitat de l'Espanyol. Recordem que aquest cap de setmana hi ha compromisos de seleccions, la majoria amistosos, exceptuant aquells partits de classificació, aquelles darreres eliminatòries europees per estar en el pròxim Mundial de Brasil. Nosaltres seguim amb més actualitat, perquè avui tenim bàsquet, ja partit d'Eurolliga.
Zona Mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Bàsquet al dia.
Un quart de 3 de la tarda, sembla que va ser l'altre dia que començava l'Eurolliga, doncs mira per on, que ja tenim la cinquena jornada en dansa. Aquest vespre el Barça de bàsquet que buscarà el tercer triomf en aquesta edició, compta davant d'un equip que s'estrena a la màxima competició continental, el Budivelnik d'Ucraïna. Segur que l'Òscar Merino sap més coses d'aquest equip que no pas jo. No ho sé, ho dic perquè ell és l'especialista del món de la cistella. Òscar Merino, com estàs?
Què tal, Dani?
Sí, no?
Bona tarda.
Saps alguna coseta més, no?, d'aquest equip ucraïnès que s'estrena, fins aquí vaig bé, que s'estrena a l'Eurolliga.
Totalment, totalment.
Això és cert, no enganyo ningú.
No enganyes a ningú, d'un pavelló amb una capacitat espectacular. Sí. De fet, busquen persegueixen la llicència A, doncs per diferents requisits que en principi sí que l'Eurolliga doncs veuria amb bons ulls, però vaja, poc a poc, no? A veure què acaba succeint, però vaja, més de 15.000 persones, crec, en el pavelló d'aquest conjunt que poc a poc s'ha doncs fet un nom a Europa i, com tu bé dius, el seu debut a l'Eurolliga aquesta temporada i és l'últim classificat del grup A amb una victòria, 4 derrotes, però compte perquè van derrotar a casa seva el Partizan. La cara d'aquest equip varia prou de quan juga fora, de quan juga a casa. A casa, insisteixo, va guanyar el Partizan, va competir fins al darrer instant contra el Fenerbahçe, tot i que va acabar perdent de bastant, però sembla mentida, però falta de 5 minutets, la cosa estava molt, molt igualada, així que el Barça té motius doncs, per anar en compte i que no serà fàcil, ni molt menys.
O sigui, pressió ambiental, un rival que a casa ho fa bé.
Amb els jugadors ACB, jugadors de qualitat també.
I el Barça que, però sembla, no?, que comença a recuperar una mica la regularitat després de la victòria a casa davant del Xesca, la victòria també en ACB. Estaria bé, no?, encadenar una nova victòria doncs, per trobar ja una regularitat definitiva.
Sí, d'això es tracta, no? Aquesta és la intenció del Barça, més enllà de guanyar el partit, que esperem que així sigui avui a partir de 3:15, però que segueixi aquesta línia ascendent d'imatge i sensacions. De fet, el Barça ve de fer el millor partit, juntament amb la segona part contra el Xesca de Moscou al Palau, el darrer partit de Lliga contra el CB Canàries, sí. Doncs va ser el més plàcid també, on l'equip va donar millors sensacions, on més es va jugar a bàsquet, si m'ho permeteu dir-ho així, sí. I la intenció és aquesta, seguir amb aquesta línia ascendent i que l'equip no, segueixi sumant, no? Perquè necessita sumar moltes coses per anar millorant amb el pas de les jornades, perquè encara, sens dubte, ha d'arribar al moment àlgid, al moment important, on el Barça juga títols, però que hem d'anar veient coses positives, a poc a poc, no? Jornada a jornada.
El partit avui a 3:45, horari, podríem dir, habitual ja d'aquesta competició, sí, sí, com la de futbol, eh?
Exacte.
Utilitzant el mateix horari, i destacar que hi ha un equip que està arrasant, ho comentàvem abans a la redacció, aquest Real Madrid que guanya els partits amb una contundència increïble.
103-57, ahir contra l'Anadolu Efes, era un partit que a la prèvia tots comentàvem doncs que estava en joc el primer lloc d'aquest grup B, doncs déu-n'hi-do, la contundència de la victòria una més, superant els 100 punts l'equip de Pablo Lasso i deixant doncs amb 57 l'equip turc. Temible, aquest, sí, sí, Real Madrid, jo crec que apunta maneres.
Veurem si no ha començat massa d'hora i massa en forma,
per
que això, la temporada
per això
és molt llarga.
Per això dic que apunta, Òscar, maneres, perquè només s'han jugat 5 jornades a la CB i sí, l'Euroliga, sí, estem, sí, a la primera fase, encara queda molta temporada per endavant, però sí, apunta molt alt, i jo crec que s'ho facin mirar els altres contrincants, perquè aquest Madrid va per tot, eh? A part totes les competicions.
N'estarem pendents amb l'Òscar Merino aquí a Zona Mixta i també al Bàsquet al Dia cada tarda aquí a Ràdio Estel. Òscar, gràcies. Seguim parlant, d'acord?
Com vulgueu.
Deixo a l'Òscar perquè tinc ganes de canviar de companyia. M'agraden més les companyies femenines i en aquest cas...
Ho entenc.
Ens està escoltant una protagonista de la Lliga Femenina de Bàsquet, juga a les files del Cadí i és la Tània Pérez. Tània, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Bé, molt bé.
Com van les coses? 2 victòries, 3 derrotes. Venim d'una ensopegada dolorosa. Només 2 punts vau perdre la pista del Manfilter Saragossa. Què va fallar per endur-vos una victòria fora de casa, que sempre és important?
Bueno, sí que és veritat que venim de 2 derrotes i molt ajustades, on vam competir els 2 partits, però bueno, ja se sap que la Lliga Femenina és exigent i si no estàs durant els 40 minuts, doncs pots perdre. Bueno, l'últim partit vam estar per davant, inclús l'últim quart, molt ajustat tot el partit, però bueno, petits errors defensius i no acabar d'entrar a les últimes pilotes, les últimes posicions, doncs bueno, elles també van estar molt encertades als últims minuts i bueno, vam perdre. Però, bueno, moltes ganes d'aquest dissabte i d'emportar-nos una nova victòria.
Aquest dissabte, un d'aquells partits grossos, no? Aquells que fan patxoca davant de les grans rivals a batre d'aquesta competició. Per una banda, hi ha un equip que sembla inabastable, com és el Perfumeries Avenida, que continua sense perdre 5 victòries en 5 partits. I hi ha un segon equip que està allà, molt a prop de Perfumeries, que és el Ribes, i aquest és el rival que us visita aquest dissabte. Sempre s'enfoquen i es treballen amb més il·lusió aquest tipus de partits, no? Una miqueta més, amb més de ganes, sí que s'encaren, no?
Bueno, sí, sempre amb moltes ganes quan et ve un equip gran, un equip d'Eurolliga. Bueno, estem treballant molt durant aquesta setmana per poder competir al màxim. És veritat que és un equip molt bo, que té peces molt bones, però bueno, nosaltres hem d'intentar jugar el nostre nivell, el nostre joc i bueno, intentar treure les armes que tenim nosaltres per poder guanyar-les.
I que vagi gent, no?, a veure-us, perquè és dissabte, no?, el partit,
És dissabte, a les 12. A les 12 sí, què passa? Que el fan per tele i, bueno, esperem que de totes maneres la gent s'animi i vingui a la seu. De moment la gent està responent bé, tenim força gent, vull dir que no crec que ens fallin. Serà un bon partit i la gent vindrà a disfrutar al Palau.
Després del que vau aconseguir la temporada passada, semifinals... Aquest any l'exigència deu ser màxima, no? També, tot i que, evidentment, l'equip ha perdut una miqueta de potencial respecte a l'any passat, ho creus?
Està clar que sempre que vens d'un any molt bo, les expectatives que tens l'any següent són encara majors, no? Però, bueno, nosaltres intentem treballar al màxim sempre per obtenir els màxims resultats, però és que aquesta lliga és així, és molt exigent, els equips es reforcen molt i, bueno, si no estàs al 100%, doncs, bueno, pots perdre partits. Però bueno, jo crec que ens estem coneixent, que és un equip nou, un equip molt bo, no? On tenim una barreja d'experiència i de joventut molt bona, i que jo crec que quan passin les jornades tindrem un millor joc. Mm. Clar que hem demostrat el partit contra Girona, que el nivell defensiu és molt alt, però bueno, hem de seguir millorant a nivell ofensiu i bueno, això, treure partits que realment després és el que importa, no? Victòries o derrotes.
Tu, Tania, ja portes 3 temporades a les files del Cadí, vas estar en l'equip de l'any passat, estàs també en aquest. Creus que el que comentaves, que falta acabar-ho de coblar, però tu veus que podeu tenir encara més potencial que l'any passat?
Bueno, jo aquest any sincerament veig un equip que ens podem complementar millor, jugar com més equip. L'any passat sí que és veritat que teníem molt bon equip, però bueno, també teníem jugadores de molt potencial i això feia que de vegades pues, poguéssim jugar una mica més individual. Jo penso que aquest any no tenim grans estrelles, llavors el que ens fa fortes és ser un equip i crec i n'estic segura que serà un gran any, però bueno, és això, falta conèixer-nos i estar ben acoplades entre totes i tenir paciència, no? Paciència i sobretot ser constants amb el treball.
I aquesta setmana, l'Andreu, en què us incideix el míster, l'Andreu Bou? On vol que estigueu molt alerta davant del Ribas? Suposo que davant del Ribas és d'aquells partits que has d'estar perfecte en defensa i en atac, doncs que els percentatges siguin els millors possibles, no?, per poder batre les madrilenyes.
Sí, està clar que l'Andreu està sent molt exigent perquè sap que Ribas no és només una o dues jugadores, que tot et fa mal. Llavors, bueno, estar fortes defensivament, no cometre errors, sortir bé amb el rebot defensiu per córrer, perquè som un equip que ens agrada córrer. I llavors, bueno, un atac, tenir paciència, buscar les millors opcions, tant dins com exterior. I bueno, això, cometre els mínims errors, perquè sabem que un error amb aquests equips després ho pots pagar molt car.
Doncs aquest dissabte estarem molt pendents de les estadístiques, a veure si feu més de 12-13 contraatacs, no? Això voldrà dir que heu pogut fer el vostre bàsquet i que el Ribas ho haurà patit o haurà caigut aquí a la Seu d'Urgell, d'acord? Doncs Tània Pérez, moltes gràcies per haver-nos acompanyat al Zona Mixta i a veure si aconseguiu aquesta important victòria a casa. Sumeu 3-3, igualeu les victòries i les derrotes i seguiu aquí, que de moment esteu en zona de playoff, que és on hauríeu de estar aquesta temporada, d'acord?
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, adeu.
Adeu, que vagi bé.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Botemanía, te toca ganar.
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 Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad. Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprint. Fosprint de Sòria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprint, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprint de Sòria Natural. Tu energía al instante.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
Ocean Blue. What have I done to you? Cut so deep, yet growing through and through.
L'actualitat poliesportiva.
Dues i 27 minuts, seguim amb l'actualitat poliesportiva, una mica de waterpolo, un esport que també ens agrada molt aquí al Zona Mixta i un esport molt de casa nostra. Ahir es va disputar un partit de la quarta jornada de Lliga, ja ens avancem, aquest cap de setmana vinent serà la cinquena. entre el Sant Andreu i el Sabadell i van guanyar els andreuencs per un gol de diferència 8-7 i aquesta és la primera victòria que aconsegueixen aquesta temporada. Suposem que felicitat màxima en el quadre barceloní. Parlem amb Joel Esteller, nouvingut aquest any al Sant Andreu. Com estem, Joel? Bona tarda.
Hola, doncs molt content després d'aconseguir la victòria en extremis ahir. La veritat, vam tenir un principi molt dolent, vam sortir molt despistats i tous, i vam començar amb un parcial de 0-5, que vam anar restregant tot el partit. Però sí, sí. Bueno, al final ens vam sobreposar als errors que vam cometre i vam poder sumar els 3 punts.
Com s'aconsegueix això? Com pot sortir tan adormit o tan malament que no et surtin les coses, no? I després ser capaços de donar la volta al marcador i més, Joel, tenint en compte que, clar, volis que no, psicològicament esteu una mica baixos perquè encara no havíeu aconseguit la victòria. I l'equip demostra molta raça.
Doncs sí, la veritat, com tu dius, vam sortir amb una mica de pressió, la veritat, perquè no hem començat bé la Lliga i sabíem que aquests 3 punts eren molt i molt importants. Llavors, entre això i que vam sortir, com he dit abans, dormits, doncs ens van fer un parcial de 0-5 que no ens esperàvem, però la veritat vam ser molt durs de caps i vam posar moltes ganes i, mira, finalment vam girar la truita.
I al final del partit entenc que satisfacció, no? Felicitat per haver aconseguit aquesta primera victòria. Què us havia faltat fins ara, Joel, perquè no hagués arribat encara en els 3 partits primers?
Doncs mira, primer de tot he de dir que no hi ha hagut un sol entrenament, que hem estat encara tots els jugadors en condicions per entrenar tots junts. Jo he estat lesionat un mes i mig a l'esquena, per exemple, ara el Thomas Bruder ahir ens va jugar amb febre, portava un dia sense entrenar, el de Nova Zelanda, el Dan, es porta una setmana amb l'ombra una mica descol·locat, a l'Adrià Sanz ha sigut un fitxatge d'última hora que ha entrenat 3 tardes només, portava 6 mesos gairebé sense entrenar, el Servi ens va arribar una setmana més tard que tothom. Vull dir, ens han canviat l'entrenador.
Sí, sí, ara t'anava a explicar. O sigui, molts condicionants negatius, no?, en aquest principi de temporada.
L'Ajuntament s'ha sumat a que han jugat contra el que serà el campió de la Lliga, el Barceloneta, i possiblement el segon del campionat, que el Terrassa. També ha fet que en 3 jornades només havíem sumat un punt.
Tu arribes aquest any al Sant Andreu, suposo que com un dels jugadors importants, no, Joel? L'any passat va ser el màxim golejador de la Lliga. Aquest any t'han demanat això, tu t'ho has demanat, t'ho has exigit a tu mateix seguir al capdavant de la llista de màxims golejadors. Quines són les teves aspiracions al Sant Andreu?
No, el tema de gols, evidentment, jo sempre dic que no sóc un golejador, que l'any passat van haver unes circumstàncies i van fer que sí, que finalment acabés com a Pichichi, però el meu objectiu al Sant Andreu és seguir aprenent, seguir agafant experiència i ajudar l'equip en tot el que pugui. El que em demani l'entrenador, doncs ho intentaré fer.
Sí, tu creus que no has de ser el màxim golejador, però bé, si l'any passat ho vas aconseguir, no? Per què no repetir, Joel, no?
Home, clar, evidentment que ho intentaré, però bueno, de moment els 2 primers partits ja no he pogut sumar gols, que no he pogut jugar, i això ja complica les coses. Però repeteixo que el més important per mi no és fer gols ni quedar màxim golejador, sinó repetir una altra bona temporada com l'anterior i arribar el més alt possible amb el Sant Andreu.
Ahir en vas fer un i aquí també tens més competència, no? La del Dani Hernández, per exemple, que també ell ha de portar el pes atacant de l'equip de Xavi Julià.
Sí, sí, també tenim a Tomàs Lluís, que és un gran llançador, un jugador amb molta experiència, un veterano de guerra ja, i bueno, entre els 3 ens repartirem segurament la majoria de gols.
I aquest cap de setmana un partit entenc que especial, no? Perquè jugaràs davant del teu ex-equip, el Club Natació Barcelona. Torneu a jugar al Pere Serrat, no?
Juguem a Sant Andreu, sí. Llavors, doncs sí, com tu dius, serà un partit emotiu, especial. Jugaré contra el meu ex-equip, contra els meus amics, contra el meu pare. bueno, són un conjunt de circumstàncies que farà que sigui un partit diferent, però bueno, t'intentaré afrontar amb la màxima tranquil·litat possible i a sumar 3 punts que són importantíssims per nosaltres.
Sí, sí, perquè esteu allà, eh? El Sant Andreu ara mateix queda 7è amb 4 punts, el Barcelona 8è amb 3. Es preveu un partidet, Joel, que déu-n'hi-do, per no perdre-se'l, eh? Sí, qui li agradi sí, el waterpolo, jo crec que aquest dissabte a les 4 ha d'apropar-se a la piscina del Pere Serrat.
Segur que tornarà a ser,
per veure aquest partidàs,
a ser un partit molt emocionant, la veritat. Fins a l'últim moment no crec que es decideixi. És cert que són un equip jove, però amb molt talent, moltes ganes, i ens ho posaran molt difícil, estic ben segur.
I això de jugar contra el teu pare, què? Com es porta?
Doncs encara no ho sé, la veritat serà especial.
Serà especial, no?
Celebrar un gol i no veure'l amb ell allà, doncs serà complicat. Però bueno, jo, el meu entrenador, repeteixo, ja vaig dir que és com el meu segon pare esportiu, em coneix des de fa 11 anys, que m'havia tingut al Club Natació Barcelona des de que era infantil fins a arribar al primer equip. I bueno, això també m'està ajudant a adaptar-me al nou equip.
Perquè el teu pare el veuràs aquesta setmana abans del partit o no?
Sí, el veig gairebé cada dia i bueno, fem bastanta broma. Em diu que em farà un marqueig especial, jo li dic que no, que se li correixi, i bueno, fem bastanta broma, la veritat.
Feu una mica de conya, que també està bé. Sí. Ja veurem després què passi al final del partit, si no...
Segur que alguna té preparada, ja no conec.
Joel Esteller, doncs moltes gràcies per haver estat amb nosaltres als Zona Mixta. Enhorabona per aquesta primera victòria i que comenci a arribar la regularitat en l'equip, i esperem veure-us el més amunt possible en aquesta divisió d'honor de waterpolo, d'acord?
Igualment, i moltes gràcies, i gràcies per... donar el màxim agraïment al waterpolo.
Ho intentem aquí, cada migdia, sí, dues, sí, a tres, ja al Zona Mixta. Gràcies, Joel, una abraçada ben forta.
Una abraçada, vinga, bona tarda.
Doncs Joel Esteller ha estat el protagonista d'aquest partit que quedava per disputar-se de la quarta jornada entre el Sant Andreu i el Sabadell, que van guanyar els andreuencs per un gol de diferència. Aquest cap de setmana torna a la Lliga, 5ª jornada a la Divisió d'Honor de Waterpolo.
Zona Mixta, esports a la carta. When you walk through a storm, hold your head. Futbol català. Up high, and don't
be afraid of the dark. 2:35, tornem enrere, tornem a l'actualitat futbolística. Parlem de la Copa Catalunya, competició on ja no tenim equips de la segona B. Per què? Doncs, per exemple, perquè el Cerdanyola, que aquest any juga a la tercera divisió, doncs va derrotar el Prat per un gol a 0, i els de Toni Carrillo, que s'han classificat per a la següent fase, la 5ª eliminatòria, que ja sabem que es disputarà el 20 de l'11 al Municipal de la Bòbila, Cerdanyola del Vallès contra el Figueres. Anem a veure què en pensa el Toni Carrillo de tot plegat. Toni, com estem? Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Molt bé, no? 1-0 davant del Prat, gol de Marc Aufinger, i cap a la 5ª eliminatòria. Ara un partit davant d'un equip de la vostra categoria, el Figueres, i si guanyeu, doncs jugareu contra un equip de la segona A.
Sí, bueno, la veritat és que sí. La veritat és que el sorteig avui no hem tingut massa sort, no? Perquè un dels dos, o l'Escó, nosaltres havíem de quedar accents, i bueno, en principi es quedaran ells ja esperant a un equip professional, i nosaltres encara, doncs, la setmana que ve haurem de jugar aquest partit contra el Figueres. Però la veritat és que, bueno, molt bé amb aquesta competició, la veritat és que l'equip està donant la talla, i bueno, ahir va ser un dia històric per l'entitat, i molt, molt contents, la veritat.
Clar, ara s'ha d'acabar de rematar la feina. L'Escó, ho havíem de dir després de saludar-te, va guanyar 1-0 Castelldefels. En aquest sorteig ha quedat exempt. Això vol dir que ells ja segur que jugaran davant Sabadell o Girona, i vosaltres, doncs bé, haureu de guanyar el Figueres la setmana vinent ja per accedir a la 6ª eliminatòria, que podríem dir que són ja com unes semifinals d'aquesta competició, no?
Doncs sí, la veritat és que, bueno, així ha sigut. La veritat és que, bueno, hi quedaven només dos equips de tots els que venien, que conformaven la competició, doncs pel tema de ser accents, perquè eren sempre, doncs, sempre sobrava un, i la veritat és que, bueno, avui, doncs, el sorteig a les 12 ens ha parat aquest partit. Bueno, estem, a veure, ens hauria agradat descansar més que res, perquè no és el mateix ser professional i jugar dimecres, diumenge. Sabem que en aquestes categories tothom doncs, estudia, treballa i, i és més complicat doncs, tenir l'equip concentrat un dimecres o un dijous a les 8 de la vespre, però bueno, contents perquè ho estem fent molt bé i estem disfrutant moltíssim. Per tant, doncs, afrontarem aquest partit amb moltíssima il·lusió i amb ganes de poder passar aquest últim esglau.
Toni, escolta'm, el partit ahir davant del Prat, què hi va passar? Van haver-hi moltes expulsions, no? Dels Potablava, per exemple, van acabar amb 7 jugadors de camp. Va haver-hi algun motiu bueno, perquè s'escalfés més del compte?
En veritat va ser, expulsions van haver-hi a partir del minut 90 dintre del camp. Fora del camp, amb ells s'hi van expulsar dos jugadors per protestar des de la banqueta, sí. Però dintre del terreny de joc van haver-hi 3 expulsions, 2 per un bando i un per un altre, però a partir del minut 90. El temps d'afegit va ser un partit molt net, que no va haver-hi cap problema. Bueno, doncs suposo que el Prat doncs, volia empatar. Nosaltres, doncs, amb afició que s'estava recolzant, doncs, fèiem el que podíem per intentar doncs, que ells no ho fessin. I bueno, va ser una mica un parell d'enganes petites pràcticament als acabaments del partit, perquè sí, va ser del minut 91 al minut 95. Però el que és la veritat del partit va ser un partit força net davant d'un equip com el Prat, doncs, que ara mateix doncs, no va ser un bon moment perquè estan buscant entrenador, perquè no venen de resultats negatius, però el partit va ser bo, va ser un partit molt igualat, molt, molt disputat, i la veritat és que possiblement això va ser molt anecdòtic perquè no va ser així, no, el partit va ser net i disputat, la veritat.
O sigui que estan nerviosos al Prat, eh? Estan nerviosos al Prat, i han tingut, van cap al segon, al segon míster, vull dir que sí. Aquests nervis suposo que van sorgir ahir una mica al vostre camp aquí al municipal la Bòbila. Per cert, Toni, estàs content amb com van les coses en aquesta tercera divisió, en aquest any primer vostre a la categoria, 12ens, 15 punts. S'està molt igualada, no?, aquesta tercera, com passa sempre, sobretot al principi, des de la setena posició fins pràcticament al QE, la igualtat és màxima, no?
Sí, la veritat és que bueno, vam començar força bé les primeres jornades, ara portem una ratxa de partits que no guanyem amb molts empats. Això fa que, bueno, sí que han sigut empats amb equips de molt de nivell, com pot ser l'Escor, remuntar un 1-3 al Rubí, acabant empatant, però ens falta una victòria perquè estem una miqueta anclats. Vam començar molt bé, ens vam col·locar a la zona mig-alta, sí. Bueno, cada vegada es comprimeix més la classificació, com bé dius tu, doncs, hi ha moltíssima igualtat. Jo crec que avui en dia les competicions, la majoria de competicions, és el tarannà de totes les categories, moltíssima igualtat, i aquí igual. Per tant, doncs, bueno, necessitem una victòria, que esperem que diumenge a casa davant el Sant Feliuenc, un equip que està fent també una gran temporada, doncs puguem assolir aquests 3 punts que ens donin més tranquil·litat. És una lliga molt llarga, una lliga que s'ha d'anar pas a pas, punts a punts, serà molt igualat. Jo sempre he dit que en aquesta competició hi ha 6-7 equips que lluitaran per jugar per aquestes 4 places del playoff, i el resto, doncs, per pressupost, per estructura, doncs, tindrem que lluitar per al·ludir les 3, 4 o 5 places que al final necessitem al·ludir en funció del que passi a la segona. Per tant, doncs, bueno, sí que hem baixat una miqueta a nivell de sumar punts últimament, però a nivell de joc l'equip està bé, jo crec que el partit d'ahir es pot donar una injecció de moral, i esperem diumenge, doncs, assolir 3 punts que ens donin encara més tranquil·litat.
Toni Carrillo, moltes gràcies per haver-nos acompanyat al Zona Mixta. Llàstima que no heu quedat exempts, que no heu agafat la plaça de l'Escó, però bé, la setmana vinent a veure si davant del Figueres guanyeu i jugueu contra un equip professional que, vaja, encara posaria la cirereta aquesta temporada de l'ascens a tercera i jugar un partit d'aquestes dimensions de la Copa Catalunya, que això segur que també donaria molta trempera al club i a la ciutat, d'acord?
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, que vagi bé, Toni. Adéu.
Adéu.
Barça, Espanyol, Madrid, poliesportiu, seccions especialitzades, un toc d'humor, tertúlia i molts ingredients més a Zona Mixta. De 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, tens una cita a Ràdio Estel. Zona Mixta, amb Dani Balaguer.
Bienvenido a LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es, deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas, diversión en juego.
Restaurante para picar Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Zona Mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Helen Clark called when she got the word, and she said, I suppose you've heard about Web Ellis.
Rugbycat.cat, amb Quico Gómez.
Dues i 43 minuts, la pilota rodona la deixem ja per demà, segurament, agafem la ovalada, perquè tu la rodona t'agrada, Quico, o no?
A mi la rodona no,
no?
Jo la ovalada.
Només has jugat amb la ovalada, mai has tingut experiències basquetbolístiques perquè tens planta per jugar a bàsquet, per exemple.
Tenim...
Futbol no se't deu donar molt bé.
Futbol se'm dona molt malament. No, soc un defensa rotllo Materazzi i vaig pensar que era millor que ho deixés.
Bé, aquests també han triomfat, el món del futbol. Sí, fa uns anys més cara, aquells,
per sort,
aquells defenses rotllo Materazzi, ara veiem un altre tipus de defensa, segurament una miqueta més tècnic. Però bé, parlem de rugby, que és el que ens agrada aquí fent tu cada dijous, i Divisió d'Honor no tenim res.
Divisió d'Honor, sí que tenim Divisió d'Honor.
Tenim alguna cosa,
tenim,
no?
Tenim una nova derrota del Sant Boi. Nova derrota del Sant Boi, que no hi ha manera, tu.
No vols dir que tu...
Sóc gafe, em sembla que...
Ets una mica gafe, des de que fem aquesta secció...
Igual sí, eh?
No li van molt bé les coses, eh? El campió de Lliga. És...
No, subcampió.
Ai, el subcampió de Lliga, però que aspirava a ser campió de Lliga. En principi estava confeccionat per això, no?
Aspirava, com a mínim, a arribar a la final. Com a mínim, a disputar. És que ara estem parlant que el Sant Boi... fa pinta que patirà per mantenir-se, és que és increïble.
O sigui, tu ens vas dient que encara hi ha temps, però cada cop en queda menys.
Sí, clar, encara s'ha acabat la primera volta, queda tota la segona, però és que no és que els hi falti actitud ni els hi falti ganes, el que els hi falta és plantilla, al final. Són molt joves, tenen molt inexperts, són nanos que haurien d'estar jugant alguns a juvenil, i estan jugant contra equips de Divisió d'Honor. És que és comprensible, però clar, és comprensible si fos un equip com el Sevilla, o bueno, amb tots els respectes, doncs no passaria res, si dones temps, que es formin tranquil·lament, un parell d'anyets, i a competir, però és que el Sant Boi volen resultats ja, o com a mínim se'ls ha de demanar això, que donin resultats, i no arriben. No arriben, una altra derrota, el Valdir i Aleu contra l'Ordizia, a veure, que l'Ordizia és el segon classificat, és un senyor equip, però clar, és que no hi ha manera, que tots els equips de Divisió d'Honor són bons. Llavors, si cada jornada tenim l'excusa de és que l'equip és molt bo, és que et falta experiència, no sé què, així anirem malament. I ara el Sant Boi es troba tercer per la cua i vaja, mirant avall, i quan hauria d'estar lluitant pels play-offs, lluitant per amb el Quesos, lluitant amb l'Ordizia, amb el Guernic, amb tots aquests.
I quan s'està allà baix, com en qualsevol esport, comencen a aparèixer els nervis...
Dubtes...
El joc perd fluïdesa...
Exacte, sí.
Bé, a veure si recuperen el rumb, una mica de regularitat i comencen a escalar posicions, perquè si no el que es pot convertir és una temporada de patiment per la
sí,
Sant Boiana.
Esperem que no, perquè a més és un equip que té la voluntat de practicar un bon rugby, de jugar bé, i quan juguen bé fa goig veure'ls. Fa goig veure jugar a Sant Boiana, però no els hi surten les coses.
Avancem. Divisió d'Honor B, dos resultats.
Dos resultats a destacar. El Sant Cugat, que va apallissar el CAU València, 43-6. Sant Cugat es confirma com el principal candidat a pujar a la Divisió d'Honor. Ha agafat el CAU València, que era tercer, si no m'equivoco, i l'ha clavat una tova important.
Sí, sí.
El València va aguantar 16 minuts, ja està. És tot el que es va poder veure el València a la Guinardera, i el Sant Cugat, que va com un teret cap amunt. És líder amb un partit menys, és que no es pot dir res d'aquest equip.
I un partit que deu ser espectacular, si acaba amb aquest marcador 22-22 entre el Tecnidex València i el Buc.
Un partit que et comentava la setmana passada, que jugaven els dos QEs, que sí, són el Tecnidex i el Buc, que no havien puntuat cap dels dos, i es jugaven doncs, a veure qui començava a remuntar. Doncs el València anava guanyant 22-0 al minut 65, i el Buc va despertar de sobte, es va tornar boig i els va clavar 4 marques en 15 minuts.
15 minuts?
En 15 minuts, 4 marques.
Recordem que dura 80 minuts un partit de rugby.
I no només això, sinó encara per més emoció, les marques no en van transformar cap, val? Mm-hmm. Doncs a la quarta, molt escurada la banda, l'afició local pràcticament no estava celebrant perquè semblava complicat de transformar, doncs el xutador del Buc la va clavar. Empat a 22 i els dos equips amb 3 punts i li donen emoció a aquesta lliga.
I parlem també de la tercera catalana, un partit també amb un marcador realment alt.
Sí, els Carboners de Terrassa contra el Garrotxa, 32 a 24, van guanyar els locals, els del Terrassa. Era un partit que jugaven els dos líders de la tercera catalana, que estaven empatats a punts, uh-huh. i s'havia de decidir qui seria el líder en solitari. I el Terrassa, que li va remuntar al Garrotxa un 5 a 17 en contra, 7 a 17, perdó, en contra a la mitja part. És a dir, els terrassencs que estan sorprenent molt aquesta temporada. Estan sorprenent perquè és un club bastant jove i apunten per play-off per pujar a segona catalana. I felicitats al Terrassa, que a més és un club que socialment està molt viu, que es mou molt per les xarxes socials, que fa molt per la seva ciutat, fan pinya amb els minyons de Terrassa, el grup de Castellers, i és un club que s'ho mereix. Jo estic molt content per ells.
Doncs felicitats als Carboners, que si diu el Quico, d'alguna cosa deu voler dir.
I ara, si et sembla, posem una música per introduir el personatge que ve.
Parlem d'algú molt gran en el món del rugby. Els que no coneixem gaire aquest món, coneixem dos noms. Un és Johnny Wilkinson, segurament, i l'altre és John Alomu.
John Alomu. Parlem d'un home que va canviar la forma d'entendre i de veure el rugby. Estem parlant de la primera superestrella del rugby, d'aquest esport. Fins llavors, estem parlant de l'any 95, és a dir, fa molts anys, tot just començava a establir-se el professionalisme en el rugby, és a dir, mm-hmm. estem parlant de físics molt diferents, sobretot, dels que veiem ara, i es va plantar un home amb 19 anys, que feia 1,96 m, pesava 120 quilos, i es feia els 100 metres amb 10 segons i 8 centèsimes. És a dir, és un absolut animal que va revolucionar-ho tot. Joan Alomu agafava la pilota i només veia la línia de marca. Ell avançava fins que arribava a marca, i per tombar-los necessitaven 2-3 jugadors com a mínim. Mm-hmm. Si tu poses al YouTube Joan Alomu, millors marques o highlights o el que sigui, al·lucines. És que al·lucines. Encara que no hagis vist mai el rugby, al·lucines. Perquè volen, els jugadors surten volant. Era com si es tragués mosques de sobre. El van definir com un home que tenia la força d'un os i la velocitat d'un guepard.
Molt bona definició.
Doncs realment era així. I a més, com totes les grans estrelles, sempre, lamentablement, en aquest cas, està envoltat d'una petita tragèdia personal. I és que John Alomu, a l'any 96, li van diagnosticar el síndrome nefrític amb deficiència renal, i ha estat a punt de morir en diverses ocasions. És un problema al ronyó que li va provocar... L'any 2003, per exemple, s'havia de fer 3 diàlisis setmanals. És a dir, ho va passar molt malament, evidentment. I el 2004, si no hagués sigut perquè... Això és curiós. Perquè un periodista li va donar el seu ronyó, l'any 2004, John Alomu hagués mort.
Déu-n'hi-do.
Li van fer el trasplant de ronyó i ell va intentar tornar a jugar. De fet, ho va aconseguir el 2006, va firmar pels Cardiff Blues.
Sí.
I ell, la seva voluntat era tornar als All Blacks, però, vaja, no, entre la malaltia i l'edat ja no va arribar-hi.
És notícia perquè ha tret un documental.
És notícia perquè tot just fa un mes ha tret un documental que es diu Anger Within, uh-huh. que relata la història d'aquest gran jugador, des de que era ben petit, als inicis del món del rugby, fins a la seva culminació amb els All Blacks, i ara la vida que porta ara, com intenta ajudar tant al rugby com a les persones que pateixen aquesta malaltia.
Doncs intentarem trobar a la xarxa aquest documental, que segur que val molt la pena.
Perfecte, Dani.
Gràcies, Quico. La setmana que ve és una mica més de rugby aquí al rugbycat.cat. Que vagi bé. Bona tarda.
Adéu, Dani.
Adéu.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Dani Balaguer. Estela Dabor.
Gairebé 9 minuts per endavant per als companys de l'Estela de Bor. Avui els tinc els dos aquí a propet, a l'estudi. José Luis Cánovas, com estem? Bona tarda.
Hola, Dani, bona tarda.
I l'Agustín López, que mai em falla. Ets
ets molt gran, Agustín.
Hola, bona tarda, Dani, gràcies.
José, de tant en quant ens abandona, però bé, sempre són per motius interessants i motius professionals.
Compromisos ineludibles, sempre, Dani.
Exacte. Escolteu-me una cosa, avui parlem d'un esport que, bé, ara està en època de descans, perquè aquest dilluns va acabar la temporada tenística amb el gran... la gran final del Masters entre Rafa Nadal i Novak Djokovic. Final, doncs, pràcticament no hi va haver, perquè Djokovic, doncs, va escombrar a Nadal. I avui parlarem una mica de l'adaptació de pista ràpida outdoor a pista ràpida indoor. El per què costa tant alguns tenistes, com per exemple Nadal, fer-ho bé en superfície indoor, no? Perquè en el seu palmarès té poquíssims tornejos
guanyats. Sí, exactament... Bueno, ara no tinc el total de títols guanyats, però sabem que té 13 Grand Slam, som prop de 25 Masters 1000, però d'entre tots aquests títols només un està guanyat sobre en joc en pista coberta, en pista indoor. Ben cert és que Nadal arriba a finals, és un bon jugador, no és que no s'hi adapti perfectament, però és veritat que hi ha d'altres jugadors que treuen més rendiment. I també veient aquesta temporada com ha dominat Nadal la pista dura... però he jugat a l'aire lliure, com en tornejos com l'Open d'Estats Units o Indian Wells, i després veiem com aquest tram final de temporada no ha pogut aconseguir cap títol, si n'ha escapat als Masters de Xangai o el de París-Bercy, o aquesta Masters Cup que tu parlaves, la final de dilluns passat contra Novak Djokovic.
O sigui, poden haver-hi també motius científics, entenem, en què un jugador o un altre li costi més o s'adapti millor a un tipus de superfície que a un altre, no?
Bueno, ara intentarem que ens ho expliquin bé, un tècnic que coneix bé la matèria, però algun motiu científic hi ha per explicar quines són les diferències bàsiques entre jugar a una pista coberta, a un joc indoor, o jugar a l'aire lliure.
A veure si ens ho pot explicar millor el director tècnic masculí de l'Acadèmia Sánchez Casal, és el senyor Àngel Jiménez. Àngel, com estem? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé, gràcies.
Pot haver-hi algun motiu científic per veure que a un jugador li costa més una superfície a l'aire lliure que una sota cobert?
Sí, bueno, hi ha una explicació. L'explicació és que el bot de la pilota en pistes indoor és baix. O sigui, quan bota la pilota el jugador que està rebent aquest cop, li bota la pilota i l'alçada és una alçada com a molt de mig metre. O sigui, que això varia molt al com es té que jugar a pista ràpida o a pista de terra batuda. A la terra, el mateix cop bota, i a més, si a sobre li dones un efecte de topspin, com són característics dels jugadors espanyols, llavors fa que la pilota encara boti més alta. I això fa que els jugadors espanyols en terra mantinguin el jugador contrari amb una zona de defensa sobre un 70% del partit. Amb la qual cosa, doncs això el que fa és que puguin jugar més desaguats, amb menys risc, i anar terminant el partit. En canvi, a la pista d'indoor, aquest bot al ser més baix, el que no els permet és que el contrari, en comptes de jugar amb aquesta zona defensiva, pugui jugar dins de la pista i pugui jugar més amb zona d'atac. Per això aquest és una mica el problema que poden tenir els jugadors per al tipus de joc que tenen normalment.
Es diu també que és diferent el tipus de golpeig, no?
Sí, és diferent, perquè els jugadors espanyols caracteritzen per sobretot el Rafa Nadal, per imprimir un efecte molt, molt, molt important a la pilota. En canvi, no tenen aquest cop tan pla com es precisa amb una pista indoor. Clar, això què fa? Que ell tingui que canviar la manera de jugar a l'indoor. I tampoc està tan habituat a fer-ho. Té que prendre una mica més de risc i per al seu joc això no li va bé.
Per tant, Àngel, quin sí. Colpeig és el que predomina o el que es li pot treure més rendiment quan es juga a joc en pista coberta?
Bueno, doncs el colpeig és més pla. O sigui, més pla, perquè quan imprimeix aquest topspin, el no alçar-se el suficient permet que l'altre encara pugui continuar atacant. O sigui, per això també Nadal varia una mica la manera seva de jugar i pren una mica més de riscos a pista ràpida. En qualsevol cas, parlar d'aquesta situació, jo crec que estem parlant de partits específics, com són les finals. Que Nadal arribi a la final també és un fet que com campió que és, ell es tracta sempre d'adaptar a qualsevol situació i qualsevol pista, i quasi sempre ho fa amb èxit. O sigui, estem parlant del millor de que en una final amb Djokovic el tipus de pista li permet a Djokovic aprofitar més de les seves qualitats que no pas el Nadal.
Un jugador que sí que sembla que s'adapta molt bé és el David Ferrer, no? Perquè ha sigut, va ser campió el 2012 a Bercy i sotcampió el 2013. Per què s'adapta millor al joc de David Ferrer?
Bueno, perquè David té un concepte de tennis molt semblant al de Rafa Nadal. Són jugadors molt consistents, lluitadors que no fan errors no forçats, fan jugar al contrari que la pilota, els desplacen contínuament, i aquest concepte que tenen els dos igual, la diferència que hi ha és que el seu cop és una mica més clar. I clar, llavors el ser més clar també posa més dificultat al contrari. O sigui que ell sí que realment es pot adaptar una mica millor amb aquest tipus de superfície.
I Àngel, respecte a la resistència del vent, a la fricció que hi ha amb la pilota, és ben conegut com ens ho pots analitzar tu com a jugador també i com a tècnic, el fet que no hi hagi vent, que se jugui en pista coberta, provoqui que el joc sigui més ràpid. Això com el jugador se n'adona d'això, com ho analitzeu?
Sí, se n'adona, sí. Òbviament també és un factor important, perquè en pistes indoors el bot de la pilota sempre és el mateix, i a més com no hi ha circumstàncies com el vent o com coses externes, fan que el jugador estigui molt tranquil jugant al partit. I això en pistes outdoor el que fa és que tots aquests elements que poden intervindre en el joc siguin allà i que moltes vegades facin que cops o punts importants puguin no ser tan precisos per als contraris.
Àngel Jiménez, director tècnic i masculí de l'Acadèmia Sánchez Casal, gràcies per haver-nos acompanyat a l'Estela de Bor i explicar-nos doncs amb més profunditat aquests canvis que suposa jugar a l'aire lliure en tennis o fer-ho en superfície indoor. Que vagi bé, gràcies.
Vale, molt bé, gràcies a vostès.
Adéu. Les conclusions que un treu també, companys, és que Rafa Nadal sembla que amb elements externs, amb vent, etc., se senti més còmode que quan tot està controlat.
Això ho sembla i això ho demostren els seus títols.
Sí.
I li va bé, i li va bé.
Sí, que continuï. Nosaltres demà tornem amb més coses. Gràcies, Estela de Bor, gràcies, Agustí, gràcies, José Luis, la setmana que ve més.
Gràcies, adéu.
Nosaltres demà tornem amb més Zona Mixta. Serà divendres, l'últim programa de la setmana. Us esperem a partir de les dues. Que vagi bé. Adéu.